Hemos renovado los 4 tramos de escaleras con una inversión cercana al 1 millón de euros, que las hacen pues más eficientes, menos ruidosas, con un control remoto que nos permite actuar si hay alguna incidencia, control remoto, por tanto la respuesta es más rápida.
Todos los días paso, doy la vuelta del metro y hoy, qué sorpresa, mira, yo no he sentido tanta emoción en la mañana como ahora, es una emoción grandísima.
Muy bueno, porque teníamos que ir a dejar al niño, teníamos que dar la vuelta aquí, la cuesta pues, nos parecía muy fuerte, pero ahora estamos muy contentas.
Es estupendo, no, es, vamos, un ahorro de tiempo y para el niño, vamos a, somos las yayas que llevamos al niño de vez en cuando venimos y muy bien.
Avui s'han posat en marxa les escales mecàniques que donen accés al pont d'en Jordà. A l'agost van començar les obres de substitució dels 4 trams d'escales amb l'objectiu de millorar la mobilitat, l'accessibilitat i la connectivitat amb el transport públic de Santa Eulàlia i Collblanc de Torrassa. Bona tarda. De seguida ens centrem en la posada en marxa d'aquestes noves escales mecàniques que donen accés, com dèiem, al pont d'en Jordà. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha reivindicat avui a l'Smart City, que se celebra aquests dies a Fira Gran Via, el paper de la ciutat com a referent d'innovació urbana i cohesió social. Ha posat d'exemple el Pla del Samuntà com a projecte estratègic per als barris del nord de l'Hospitalet. 2 anys després del seu tancament, prop de 50 entitats i organitzacions de Collblanc la Torrassa han elaborat un manifest conjunt per reclamar la reobertura de l'Auditori de la Torrassa. Consideren que el barri necessita un espai cultural viable.
Pot semblar una petita cosa, un auditori, però és que la situació real és que no tenir a la segona ciutat més poblada de Catalunya, no tenir un auditori com aquest, crec que és un suïcidi com a societat, no? Perquè és una manera de perdre's molt ràpid. Ens hem d'aferrar a la cultura i és l'últim que hem de perdre.
I en esports ens centrarem en la 46a edició del torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet, que ja té calendari. Els 8 equips participants iniciaran la competició el pròxim 18 de desembre al complex esportiu municipal L'Hospitalet Nord. De moment, i a falta de saber les plantilles definitives, sembla que aquesta edició podria ser més ajustada.
Hi ha 4 equips que jo els veig com a favorits, que seria Barça, Real Madrid, Žalgiris i Mega. Llavors, tot és possible.
Ja estan en marxa les escales mecàniques que donen accés al pont d'en Jordà i també a l'estació de Santa Eulàlia de la línia 1 del metro. S'han renovat els mecanismes i els elements elèctrics i de control que permetran reduir els costos de manteniment i també millorar la fiabilitat dels equips. L'entrada avui en funcionament d'aquestes noves escales ha estat molt ben rebuda per part dels veïns i veïnes.
Avui s'han posat en marxa les escales mecàniques que donen accés al pont d'en Jordà. A l'agost van començar les obres de substitució dels 4 trams d'escales amb l'objectiu de millorar la mobilitat, l'accessibilitat i la connectivitat al transport públic de Santa Eulàlia i Collblanc la Torrassa. David Gómez, tinent d'alcaldia de Qualitat Urbana, ha destacat que aquest és un dels punts de més circulació de gent de la ciutat. Per això ha estat molt important la seva remodelació. S'ha renovat les 4 escales per fer-les més segures i eficients.
Hemos renovado los 4 tramos de escaleras con una inversión cercana al 1 millón de euros, que las hacen pues más eficientes, menos ruidosas, con un control remoto que nos permite actuar si hay alguna incidencia, control remoto, por tanto la respuesta es más rápida. Hemos aprovechado también pues para hacer reformas en el entorno.
Aquesta ha estat una remodelació molt esperada pels veïns, encara que alguns d'ells es queixen que les obres han durat massa.
Todos los días paso, doy la vuelta del metro y hoy, qué sorpresa, mira, yo no he sentido tanta emoción en la mañana como ahora, es una emoción grandísima.
Muy bueno, porque teníamos que ir a dejar al niño, teníamos que dar la vuelta aquí, la cuesta pues, nos parecía muy fuerte, pero ahora estamos muy contentas.
Es estupendo, no, es, vamos, un ahorro de tiempo y para el niño, vamos a, somos las yayas que llevamos al niño de vez en cuando venimos y muy bien.
Por fin ya tenemos las escaleras, pero deberían de poner luces porque por la noche es muy oscuro y hay mucha peligrosidad.
Han tardado más de la cuenta, que lo que dijeron que iba a funcionar, pues no ha sido así. Y bueno, hemos estado dando la vuelta al ruedo todos estos meses y ya decíamos, esto va a ser más largo que la Sagrada Familia.
S'han passat 4 pobles amb el temps. amb el temps que hem estat esperant aquí, I la immensa majoria de dies no treballaven.
Tot i que inicialment s'havia previst una durada d'execució de 4 mesos, els treballs s'han pogut finalitzar en un termini inferior.
Hemos tardado menos de lo que se esperaba, pero aún así se ha hecho largo, porque es verdad que la obra estaba prevista de 4 meses y al final hemos, desde agosto que se pusieron hasta ahora, pues no ha llegado a los 3 meses, pero como decíamos, la realidad es que en agosto se pusieron, pero todo el trabajo de dentro de la instalación había que hacerlo aparte.
Les escales estan ubicades al carrer de Santiago Ramón y Cajal, al barri de Santa Eulàlia. Permeten l'accés al pont i salven el desnivell entre aquest barri i la Torrassa. També donen accés a l'estació Santa Eulàlia de la línia 1 del metro.
Ja està en marxa una nova edició de l'Smart City Expo al recinte de Fira Gran Via. L'edició d'enguany arriba marcada pel protagonisme creixent de la intel·ligència artificial com a eina clau per a la transformació urbana i la innovació sostenible. Al llarg d'aquests dies es reuniran més de 1.000 expositors, 600 ponents, representants de 850 ciutats i més de 25.000 visitants. A l'acte inaugural, que es va celebrar ahir la tarda, hi va assistir l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i també el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc. I avui, durant aquesta jornada d'aquest matí a l'Smart City, l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha reivindicat el paper de la ciutat com a referent d'innovació urbana i cohesió social. En aquest sentit, ha explicat el Pla del Samuntà com a projecte estratègic per transformar els barris de Collblanc, la Torrassa, Pubilla Cases, la Florida i les Planes.
El Pla del Samuntà, el projecte de regeneració urbana de la Florida, les Planes, Pubilla Cases, Collblanc i la Torrassa, dissenyat pel govern municipal, ja té pressupost, 350 milions d'euros en 10 anys. En el Congrés Smart City, que plega ciutats arreu del món que fan servir la tecnologia per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, l'alcalde David Quirós ha concretat la xifra i ha puntualitzat que per dur a terme totes les accions previstes cercarà tant recursos públics com privats.
Estamos hablando de un proyecto de regeneración urbana a unos 10 años, 2025-2035, con aproximadamente unos 350 millones de euros de presupuesto, que seguramente luego irá increciendo, pero es verdad que es básico tener muy claro qué tipo de acciones, priorizarlas y a partir de ahí captar esos recursos, ya te digo, ya sean públicos o privados, eso sí que es importante, no renunciar a ningún actor o agente que pueda ayudarnos a esa gran transformación.
Quirós també ha posat l'accent a l'altíssima densitat de població de la zona nord de la ciutat, on es concentra prop del 50% de la població de l'Hospitalet en 2 quilòmetres quadrats, un aspecte cabdal del Pla del Samuntà.
Por la alta densidad, por la necesidad de invertir recursos, de transformar el espacio público y recuperar espacio gris, como yo digo, para las zonas verdes. Tenemos unas 50.000 viviendas en ese territorio, de las cuales en 4.000 tenemos que hacer intervención sí o sí de grandes rehabilitaciones.
L'alcalde David Quirós també ha exposat el Pla del Samuntà a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i ha posat l'accent en el fet que s'actuarà sobre barris que limiten amb la capital catalana. En aquesta edició de l'Smart City Expo, l'estand de l'Ajuntament de l'Hospitalet està centrat en la planificació del futur de la ciutat i posa el focus en les propostes que pugui fer la ciutadania més jove. Alumnat de secundària participa en tallers interactius en els quals se'ls proposen temes relatius a la ciutat, des de l'urbanisme al medi ambient, perquè puguin fer suggeriments i oferir el seu punt de vista.
Des de l'institut puguem venir aquí a donar la nostra opinió i donar veu al que pensen els joves. És molt positiu, ja que és una manera de fer-nos escoltar i de proposar mètodes o implantar coses que potser no pensa altres persones i pues, donar-li veu, bàsicament.
En cuanto a la contaminació en la zona verde, a lo mejor sí se puede mejorar un poco. Lo tengan en cuenta o no, la verdad ayuda bastante si en un futuro lo tienen en cuenta.
L'estand de l'Ajuntament de l'Hospitalet a l'Smart City també preveu fins dijous activitats relacionades amb la tecnologia i la gent gran i persones amb discapacitat i la creació artística, entre d'altres.
Prop d'una cinquantena d'entitats i organitzacions als barris de Collblanc i la Torrassa han elaborat un manifest conjunt on demanen la reobertura de l'Auditori de la Torrassa. Ahir la tarda van lliurar el document a la regidoria del districte.
clan veïnal per recuperar l'auditori de la Torrassa, un equipament que, malgrat ser propietat de l'arcabisbat de Barcelona, era un espai obert al barri i tot un referent cultural del districte. Dos anys després del seu tancament, prop de 50 entitats i organitzacions han elaborat un manifest conjunt per reclamar la seva reobertura. Un text que ha llegit l'humorista i veí del districte Xavi Franquesa.
Pot semblar una petita cosa, un auditori, però és que la situació real és que no tenir a la segona ciutat més poblada de Catalunya no tenir un auditori com aquest, crec que és un suïcidi com a societat.
Tenir l'auditori amb condicions per poder, doncs, al barri tenir un espai cultural viable i per poder, doncs, poder fer activitats.
Actualment l'auditori només és utilitzat per l'escola Sant Jaume de la FEB, amb qui comparteix edifici. I és que l'estiu del 2023 l'espai es va haver de tancar les entitats del barri per les seves deficiències estructurals. Després d'un període de negociacions, arcabisbat i ajuntament han descartat invertir en la seva adequació, que asseguren que és inviable. En aquest sentit, les entitats que signen el manifest demanen a l'Ajuntament un informe tècnic sobre l'estat real de l'auditori.
Si tècnicament realment és inviable, també reclamem que l'informe tècnic estigui a l'alcance de tots per poder veure què realment deia aquest informe tècnic. Nosaltres tenim informació de que les obres que es tenien que fer no eren tan greus com per poder tindre tancat l'auditori. Per què tenim tancat l'auditori com a auditori, però el poden fer servir per les activitats de l'escola? És el que nosaltres no entenem.
Sí que és cert que s'està fent ús per part de l'escola perquè està incorporant dins de l'escola Sant Jaume de la FEB, però per poder fer a l'ús aquest com a equipament municipal, una sala, no?, per fer actes, no tan sols és que, segons els tècnics municipals, no compleix les condicions de seguretat, que és una evacuació en cas d'incendi, sinó tampoc condicions d'accessibilitat.
En el cas que sigui impossible reobrir l'auditori, el manifest demana a l'Ajuntament que en el termini de 3 mesos presenti un equipament alternatiu. Des del govern municipal s'apunta a la sala d'actes del Centre Cultural La Coiblanc Torrassa, una solució que no satisfà les entitats.
Està bé, el que passa és que està totalment, o sigui, utilitzat constantment, no es pot. O sigui, pots puntualment un dia, però no es pot fer tota l'activitat que es feia. A més, dissabtes i diumenges està tancat.
Després de la lectura del manifest, els seus impulsors han entrat a la regidoria del districte per lliurar el document al govern municipal.
El Centre Cultural Tecla Sala ha acollit la xerrada Emergència Climàtica, Emergència Humana, a càrrec del filòsof i sociòleg Joaquim Sampere, que ha posat sobre la taula la necessitat de revertir la crisi climàtica actual. La xerrada s'emmarca dins la Setmana de la Solidaritat.
Superar l'emergència climàtica només serà possible amb una transformació ètica radical, prioritzar les necessitats bàsiques i deixar de considerar la natura com un recurs a explotar. Aquestes afilades reflexions del filòsof i sociòleg Joaquim Sampere han arribat a la Setmana de la Solidaritat, on l'ecologista s'ha endinsat en la dimensió filosòfica de la crisi ambiental.
Els que tenen molt poder i que poden influir en tantes vides estan mal encaminats i ens estan portant a una pèrdua total del sentit moral. I aquest, per tant, és una de les coses que necessitem reivindicar i recuperar, i no sols recuperar, sinó anar més endavant per intentar construir una societat més justa i més respectuosa del medi natural.
Sampere, pioner en l'ecologisme al nostre país des dels anys 70, adverteix dels perills de desenvolupar tecnologies sense una perspectiva de justícia social. Un dels exemples és la intel·ligència artificial, de la qual assenyala la despesa energètica que comporta i les seves possibilitats qüestionables.
La ciència és molt important i és una guia, la guia més potent que hem trobat i que hem descobert i hem desenvolupat, però la ciència s'ha de posar en un marc en què es cultivin els valors de l'humanisme i del respecte en general a la gent i el respecte a la natura.
Sense una autoritat global que reguli les actuacions ecològiques ni un canvi de sistema econòmic, Sampere preveu el col·lapse.
Hem arribat massa lluny amb les nostres actuacions tecnològiques que ens porten a soscavar la base de recursos i que genera molts perills de cara al futur, en la mesura en què, a més, un sistema capitalista que és el que domina i que porta a una carrera sense fi, a més i més i més. I això ja s'ha demostrat que és una de les forces més destructives de la modernitat.
Per Sant Pere, recuperar valors arrelats en la nostra pròpia tradició cultural i religiosa, com l'austeritat, la suficiència o la solidaritat, serà fonamental.
També dins el marc de la Setmana de la Solidaritat, aquests dies es pot visitar el Centre Cultural de Bellvitge-Gornal l'exposició de la Creu Roja Fem Planeta, que explica l'impacte de l'emergència climàtica sobre les nenes i les dones de diferents països.
Moçambic, a la costa oriental de l'Àfrica Austral, és el 31è país més vulnerable enfront al canvi climàtic. L'augment de temperatures, la disminució de pluges i l'increment de la freqüència de fenòmens extrems han fet que la seva població es trobi en una posició de vulnerabilitat econòmica per la pèrdua de les collites. I és que precisament en un país on la majoria de dones treballen agricultura de subsistència, quan es perden les collites també es perden els seus ingressos, però continuen sent elles les responsables de garantir l'alimentació i la cura familiar.
Un testimoni d'una de les dones que ens explicava que quan ella va viure un cicló, que hi va haver fa uns anys a Moçambic, i ella va haver de, com que ella estava cuidant a les seves criatures, no? Quan va haver-hi el cicló, va agafar tots els seus fills, els va posar en un lloc segur, i ella va ser l'última en sortir. I just quan ella va sortir, la casa se va derrumbar, no? En aquest cas, no hi va haver-hi majors conseqüències, però és un clar exemple de com veiem que les dones són les últimes per la cura de tota la família en posar-se en un lloc segur.
Testimonis com aquest es troben a l'exposició de la Creu Roja Fem Planeta, que pretén conscienciar sobre les causes i conseqüències desiguals en les dones i nenes que es deriven de l'emergència climàtica. La mostra dona veu a experiències de resistència i adaptació en contextos tan diversos com l'Iran, l'Afganistan, Guatemala, Colòmbia, el Sàhara Occidental, Moçambic o Catalunya, on se centra concretament el delta de l'Ebre.
El desplaçament forçat, ara mateix, una de les causes principals és el canvi climàtic. Llavors, o bé trobem dones que han de quedar completament soles amb les seves cases, perquè qui migra és l'home, no? I s'han d'encarregar principalment de tot, o al revés, han de ser les dones amb tot el que comporta per una dona un desplaçament, són les que han de migrar.
L'exposició, organitzada en el marc de la Setmana de la Solidaritat, es podrà veure al Centre Cultural de Bellvitge durant aquesta setmana. S'emmarca en la campanya Fem Planeta, que compta també amb el còmic El Club del Clima, una història sobre canvi climàtic i gènere, així com un estudi i una proposta educativa per a les escoles, en la qual participarà l'escola hospitalenca Joaquim Ruïra.
Avui i demà a la Rambla de la Marina, davant de Canarús, s'ha instal·lat una farmàcia mòbil per donar a conèixer als veïns i veïnes què poden fer els farmacèutics per la seva salut. Es tracta de la campanya divulgativa i sanitària La meva farmàcia, la meva salut, que impulsa el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Hi ha moltes coses que no donen símptomes fins que la cosa no està molt avançada. Una hipertensió una mica alta ja és un indici per posar remei i menjar menys sal i cuidar-se una mica més. I si es fa aviat és molt, molt més preventiu, i aquestes coses molta gent ni va al metge perquè no s'ho pren. No va a la farmàcia a prendre-se-la ni té tensiòmetre a casa.
La Montse és una de les usuàries de la farmàcia mòbil que avui ha comprovat paràmetres com la pressió arterial, la composició corporal o el nivell de glicèmia. És part de la campanya La meva farmàcia, la meva salut, impulsada pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i que ha aterrat a l'Hospitalet per donar a conèixer el paper dels farmacèutics a la salut comunitària.
Promocionar tota aquella tasca assistencial que fan els farmacèutics comunitaris o la xarxa de farmàcies, que es fa a través de la xarxa de farmàcies, precisament amb tot el que té a veure promocionar la salut i prevenir la malaltia. Dintre d'aquesta unitat el que hi ha és dividit en diferents, el que anomenem diferents estacions, on es poden dur a terme totes aquelles activitats, com deia, de promoció de la salut, des de la presa de la tensió arterial, el control del sucre o del perfil lipídic, la massa corporal, doncs la massa muscular, etc, etc, per veure quin és l'estat de salut d'aquella persona.
La unitat mòbil també ofereix consell mèdic personalitzat i difon la importància de la prevenció. És part de l'aposta per fer del farmacèutic un agent de salut de proximitat.
Como tengo azúcar, tengo colesterol, no tengo la tensión, pues digo, pues ya me lo miran y ya me he parado. Pues muy importante porque si no te da un susto cualquier día y hay que mirarse bien el azúcar sobre todo, bueno, y la tensión también, claro.
Les farmàcies al final dintre dels nostres barris són un espai on els veïns i veïnes coneixen a la gent que hi ha dintre de les farmàcies, per tant hi ha aquest aspecte de confiança, no?, de la farmàcia de tota la vida, que creiem que és molt positiu precisament per crear cohesió, per crear inclusió en els barris.
Els veïns que vulguin comprovar el seu estat de salut podran apropar-se fins demà a la farmàcia mòbil.
Et juro que no hi ha un segon en què no pensi en tu, és el títol de la versió en català que interpreta, com han sentit, l'hospitalenc Antonio Orozco, que forma part del disc solidari de la Marató d'aquest any 2025. Aquest any la Marató es dedica a la prevenció i a la recerca contra el càncer. Ahir es va presentar el programa que s'emetrà el 14 de desembre i portarà el títol de Detectem-ho, arreglem-ho. Els reportatges s'emetran aquell dia, tindran cert protagonisme a diferents centres hospitalaris de l'Hospitalet, com per exemple l'Hospital de Bellvitge, l'IDIBEI o l'Institut Català d'Oncologia, que fa unes setmanes van rebre un certificat europeu pel tractament del càncer. La Marató de 3CAT recaptarà fons per a aquesta tasca investigadora.
És una marató on conjuntament amb el sistema sanitari, amb la investigació, farem tota aquesta tasca de sensibilització i conjuntament amb els col·laboradors, però també doncs, dels projectes que ens sortiran de la recerca, de la solidaritat que ens aportarà doncs, fer la marató, doncs, també contribuirà doncs, en aquesta detecció precoç que també és tan necessària de seguir investigant i seguir avançant.
El 46è torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet ja té calendari. Els 8 equips participants iniciaran la competició el pròxim 18 de desembre amb el Real Madrid com a vigent campió.
Falten poc més de 6 setmanes per l'inici d'una de les competicions estrella de la temporada esportiva de l'Hospitalet. El torneig júnior ja té equips, grups i calendari d'una edició, la 46, que s'espera torni a ser el focus d'atenció del bàsquet base espanyol i europeu. El grup A el formaran el Real Madrid, actual campió, el València Bàsquet, els Alguiris Kaunas, campió de l'Eurolliga Júnior i l'anfitrió, el Sevilla Hospitalet. Al grup B trobem el Barça, el Joventut de Badalona, el Baskonia i la gran novetat d'enguany, el KK Mega de Belgrat.
És un equip molt desconegut, no? És una cantera que ells no tenen equip professional, tenen un equip sènior, però és un equip que és per acabar l'etapa de formació, no? Però realment és el referent a nivell de bàsquet. No diria només a nivells de Sèrbia, sinó a nivell europeu. Han guanyat en diverses ocasions l'Eurolliga Júnior.
Amb els dos equips estrangers de primer nivell, l'hegemonia de Real Madrid i Barça, finalistes de les tres darreres edicions, podria trencar-se. De moment, i a falta de saber les plantilles definitives, sembla que aquesta edició podria ser més ajustada.
Hi ha 4 equips que jo els veig com a favorits, que seria Barça, Real Madrid, Žalgiris i Mega. Llavors tot és possible, vull dir, depèn, un partit, un mal partit pot ser crucial per tenir un mal encreuament, no?, amb semifinals. Llavors, home, a nosaltres ens agrada les finals Real Madrid-Barça, no t'enganyaré, però realment serà el que el bàsquet vulgui.
La competició aquesta temporada tornarà a ser de dijous a dissabte per tal que els jugadors, molts d'ells estrangers, puguin tenir un dia extra per passar Nadal a casa. Així, el torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet s'iniciarà el 18 de desembre i la final serà el dissabte 20 a 8:15, tot íntegrament al Complex Esportiu Municipal, l'Hospitalet Nord.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Avui s'han posat en marxa les escales mecàniques que donen accés al pont d'en Jordà. A l'agost van començar les obres de substitució dels 4 trams d'escales amb l'objectiu de millorar la mobilitat, l'accessibilitat i la connectivitat amb el transport públic de Santa Eulàlia i Collblanc-la Torrassa. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha reivindicat avui a l'Smart City, que se celebra aquests dies a Fira Gran Via, el paper de la ciutat com a referent d'innovació urbana i cohesió social. Ha posat d'exemple el Pla del Samuntà com a projecte estratègic per als barris del nord de l'Hospitalet. 2 anys després del seu tancament, prop de 50 entitats i organitzacions de Coll Blanc La Torrassa han elaborat un manifest conjunt per reclamar la reobertura de l'Auditori de La Torrassa. Consideren que el barri necessita un espai cultural viable. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.